Info, crónica d'un any.
Bona tarda, us parla Rem Herrera. Benvinguts al segon programa especial de resum de l'any realitzat per l'equip d'informatius d'aquesta casa. Un espai on durant prop d'una hora realitzarem el repàs d'alguns temes que han estat actualitat aquest any 2009 i ho farem, com ja és tradicional, amb la companyia de l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo. Senyor Parralejo, molt bona tarda.
Bona tarda.
Parlem d'aquest any 2009, un any on a nivell general s'ha parlat molt de la gripa i de crisi econòmica. Suposo que a Ripollet el que més ens ha preocupat és la crisi.
Sí, el que més ens afecta, evidentment, és la crisi, encara que el tema de la gripa, pues, va haver-hi un moment en què jo crec que, degut a un excés, si es pot dir així, de comunicació, va haver-hi un moment en el qual va haver-hi una certa preocupació per part de les famílies, dels pares, però que, en definitiva, al final s'ha demostrat, pues, que és una enfermedad com altra, que la gripa, pues, no té més conseqüències més enllà de del que pot representar la grip tradicional, i que hi ha persones de risc que ja amb la grip tradicional, pues, han de tenir cura i s'han de vacunar i han de tenir un seguiment especial, que exactament igual que amb la gripa. Per tant, jo crec que és un tema que no ha estat, diguem, a l'alçada de les perspectives que hi havia en un moment. I en quant al tema de la crisi, pues, evidentment, jo crec que l'any 2009 ha estat un any molt complicat, sobretot perquè moltes famílies s'han quedat sense feina, que estan patint les conseqüències directes d'aquesta crisi, i aquesta és la principal preocupació, en aquest cas, que té l'Ajuntament i el govern municipal.
Aquest any, empreses com Castellón, Barcroms, Intermetal han rebut el suport de l'Ajuntament. Què pot fer o què ha fet el consistori per ajudar aquestes empreses?
Bé, jo crec que el consistori el que s'ha d'ocupar i preocupar és justament de que les empreses de Ripollet funcionin bé, que generin ocupació, que generin activitat econòmica, perquè tot això repercuteix directament en el nostre comerç local i indirectament, pues, als nostres veïns, no? Quan alguna empresa de Ripollet pateix, pues, tots patim, perquè ens afecta d'una manera especial. I concretament aquestes empreses que anomenava, que són les empreses més grans de Ripollet, pues, aquest any, pues, han tingut problemes. Nosaltres des de l'Ajuntament el que intentem i sempre posem a disposició de les empreses és intentar ajudar el màxim possible, moltes vegades fer de pont entre l'empresa i l'administració de la Generalitat, que és al final qui té eines per poder solucionar problemes concrets de liquiditat o problemes concrets d'empresa. Altres vegades el que fem és, pues, també a través dels comitès d'empresa i dels treballadors, pues, estar informats de quina és la situació de l'empresa i què és el que podem fer nosaltres per ajudar. I en aquest sentit, per exemple, pues, el que hem fet aquest any ha estat una cosa, jo crec que és important, com a mínim perquè dona tranquil·litat, i és que nosaltres com a Ajuntament ens hem compromès, i a més ho hem fet per unanimitat, de que aquestes empreses que en un moment determinat, pues, ho passen malament, no hagi la tentació de que ningú pensi de què pot especular amb els terrenys. Això s'ha donat en altres llocs, nosaltres això ho hem volgut eliminar de socarrell, i per tant hem aprovat unes mocions en el qual es diu que en aquests moments aquestes empreses estan ubicades en els terrenys que són qualificats com a zona industrial, i que la voluntat d'aquest govern i el compromís és que seguiran sent terrenys de qualificats com a industrials. Jo penso que això ens dona tranquil·litat, als treballadors també, i jo crec que també, pues, evita tentacions d'aquelles persones que intenten jugar amb l'especulació del sol sense tenir en compte, pues, la viabilitat de l'empresa.
Pel que fa als veïns i veïnes de Ripollet, quina situació estan vivint actualment i què és el que està fent l'Ajuntament per ajudar-los?
Home, hi ha de tot. Pensem que la taxa d'atur en aquests moments és una taxa important. Estem arribant a uns percentatges molt semblants a les crisis que van patir els anys 80 i els començaments dels 90, amb una diferència que jo crec que també és important ressaltar-la, i és que les cobertures socials que tenim ara no tenen absolutament res a veure amb el que vam viure en aquells moments. En aquells moments hi havia agitació social, en aquells moments hi havia persones que tenien veritables problemes per arribar a fin de mes i sobretot per tenir garantides els seus serveis bàsics. En aquells moments, com a reflexió també podem dir, que en aquests anys alguna cosa també s'ha fet bé, perquè les cobertures socials són molt més importants, no solament per el tema de la llei de la dependència, sinó perquè les administracions, començant pels ajuntaments, destinen molts més recursos que abans a pal·liar a totes aquelles famílies que ho estan passant malament i ajudar-los a que aquest temps que duri aquesta crisi pues sigui el més suportable possible. A través de molt tipus d'ajudes, i a vegades les ajudes han d'anar sobretot destinats als nens, que no hi hagi cap nen que tingui problemes per dinar, que es pugui quedar al menjador a través de beques, que no tingui problemes d'estudiar perquè no té diners pels llibres, diners destinats a les famílies per qüestions de primera necessitat. A vegades hem de pagar llum d'una família, a vegades hem de pagar lloguer d'una família, és a dir, són ajudes directes que fa aquest ajuntament i que en aquests dos o tres darrers anys s'han incrementat considerablement perquè les condicions que tenim així ho exigeixen, i jo crec que justament una de les responsabilitats que tenim dels governs municipals, que som els que estem més a prop d'aquests problemes, és intentar pal·liar-ho, encara que som conscients que mai, lògicament, podem arribar a solucionar tots els problemes, però sí que és cert que hi ha moltes famílies que es beneficien d'aquestes ajudes que en aquest cas ofereix l'Ajuntament.
Una de les ajudes que ha rebut l'Ajuntament han estat les del Fons d'Inversió Local. Què ha suposat això per Ripollet?
Ha representat un revulsiu en el sentit de que hem disposat de més de 6 milions d'euros per fer inversió al nostre poble. El 100% d'aquesta quantitat ha anat directa a millorar carrers, equipaments, escoles, poliesportius, centres culturals, de tot, per tal de que aquelles coses que els ajuntaments, perquè hi ha sempre altres prioritats, ho anem deixant, moltes coses de manteniment, hem aprofitat per posar al dia el manteniment de tots aquests edificis i sobretot incrementar obres noves, que han representat dues coses. Primer, una millora considerable en els nostres equipaments, i d'altra, que ha estat un element generador d'ocupació. Més de 300 persones han estat ocupades en aquests projectes, amb la qual cosa, pues, home, per un poble com a Ripollet és important, perquè això també ajuda a el que deia abans, no? D'una manera molt directa, a mitigar els problemes de totes aquestes famílies. Ha estat una experiència molt positiva. Crec que Ripollet va fer un bon programa de projectes i en aquests moments ja estem treballant amb aquesta nova experiència que serà l'any que ve, que encara que no tingui tanta capacitat econòmica, tant pressupost, però sí que des del govern central s'ha vist que ha estat una mesura a la qual els ajuntaments amb moltíssima responsabilitat hem fet front i que ha estat un revulsiu important per l'economia a nivell estatal.
Ens podria avançar algun projecte, algun detall de la segona convocatòria del FEI?
Sí, el ple de la setmana que ve s'aprovaran les memòries i el pressupost. Després tocarà tota la part més tècnica de fer projectes, però ja puc avançar de que farem un carril bici que pràcticament tancarem una anella al voltant de Ripollet, un carril bici amb un passeig al costat, exactament igual que hem fet en el vial del riu Ripoll, perquè considerem que és un element d'esbarjo important, perquè representa un al·licient per sortir a moltes persones, perquè és un element també de salut, i perquè jo crec que Ripollet, amb les condicions que té, és perfectament assumible tenir aquest anell, diguem, que ens separi o bé de les zones verdes o bé de les zones industrials, i que sigui un espai d'esbarjo, a més en una ciutat com a Ripollet, en el qual aquest tipus d'infraestructures s'utilitzen moltíssim. I després farem projectes amb l'objectiu prioritari, que és l'estalvi energètic i incorporació de noves tecnologies, i per tant ja puc avançar que a nivell del poliesportiu farem un projecte molt ambiciós d'estalvi energètic a través d'instal·lació de panels solars, a través de programes d'estalvi d'aigua, etcètera, etcètera.
Parlem de projectes i d'obres que s'han posat en marxa aquest any 2009, com són les obres del CAP 3. Quan es preveu posar en marxa aquest tercer ambulatori?
En el primer semestre de l'any que ve, jo calculo que si tot va com ha d'anar, entre el mes de maig i juny podem tenir aquesta important infraestructura a disposició dels ripolletens. Heu de pensar que aquesta obra, aquest equipament, s'ha fet perquè l'Ajuntament va adelantar la financiació per tal d'adelantar 2 anys la construcció i que, lògicament, li correspon a la Generalitat la gestió i, diguem, tot el que és l'equipament interior i, per suposat, pues, la plantilla, és a dir, els metges, infermeres que hi hauran en aquest CAP. Bé, és un pas qualitatiu importantíssim a nivell sanitari, perquè amb la incorporació del nou CAP a la zona de Tiana i amb aquest CAP podem dir que Ripollet té solucionat el tema de l'assistència primària pràcticament per molts anys, perquè la dimensió de tenir aquests 2 ambulatoris més el CAP 2 que tenim allà al costat del riu més el CAP de Tiana, pues és una dimensió per una població que Ripollet difícilment ja pràcticament assolirà, no?
En començaran també les obres de l'hospital aquest any 2010?
Sí, jo crec que sí. Bueno, el calendari que ja fa un any i mig ens vam marcar els 3 ajuntaments amb la Generalitat s'està complint. És un projecte molt complicat, ja ho hem dit. És un projecte que a vegades sembla que estigui aturat perquè no s'avança, però no és així. Penseu que per fer el projecte executiu els redactors, arquitectes d'aquest projecte necessiten entre 9 mesos i un any, només per fer el projecte executiu, que estem parlant de xifres astronòmiques, diguem que s'escapen al que són els pressupostos de qualsevol dels nostres municipis, i que el que sí que, si no passa res, en les properes setmanes es procedirà ja a l'enderroc definitiu de les naus. En aquest moment ja portem un mes que ha començat l'empresa a fer enderrocs interns, perquè sabeu que hi ha elements de fibrociment que s'han de portar residus especials, que s'han de treure amb uns sistemes especials, i tot això és el que s'està fent ara, perquè al final tot allò que pugui ser enderrocat amb una màquina pues, es pugui fer, que jo crec que serà un element important, diguem, un pas important perquè els ciutadans vegin, diguem, que això ja va en sèrio i que el solar ja està en condicions i a més cedit a la Generalitat perquè pugui fer el seu edifici.
Parlant de serveis importants, quan es posarà en marxa el centre integral per a la gent gran?
Bueno, hem perdut un any. Una de les coses que ens ha afectat aquesta crisi que comentàvem al començament justament ha estat aquesta. Va haver-hi un problema en l'empresa constructora que jo crec que ho vam solucionar a temps i molt bé per part de l'empresa adjudicatària i per part de l'Ajuntament, però sí que és veritat que el finançament d'una obra com aquesta, que estem parlant de 12 milions d'euros en aquesta primera fase, és un finançament que, com tots sabem, pues els bancs van tancar l'aixeta i no hi ha hagut cap manera de poder-ho posar en marxa, tot i tractant-se d'un projecte social tan important i tan potent com és aquest. Bueno, des de l'Ajuntament el que hem fet ha estat fer totes les gestions a través de l'ICO, a través de l'Institut Català de Finances i a través del CEPIDES, que és un organisme que depèn del Ministeri d'Indústria, que es dedica justament a potenciar aquells projectes per afavorir la llei de la dependència. Pues jo crec que al final hem aconseguit desbloquejar el tema i puc dir que abans de que acabi l'any es reprendran aquestes obres. I per tant seguiran el seu ritme. Si segueixen el seu ritme i no hi ha cap entrebanc, doncs tenim aproximadament uns 14 mesos d'obra per tal de tenir enllestit aquest equipament.
Un any més hem de parlar d'un altre tema, que és la solució a l'impacte de la C-58, el seu pas per Ripollet. Si li sembla bé, sentim abans per una intervenció realitzada pel fins ara president delegat de la comissió de la C-58 al ple del passat mes de setembre, el senyor Peñarando.
La Comissió Municipal ha treballat en un projecte que contempla el soterrament d'un tram de l'autopista i el cobriment d'un altre. Aquest projecte ha estat presentat i debatut en nombroses ocasions, tant amb els responsables tècnics com amb els responsables polítics de la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques, essent sempre rebutjat per part seva. Per contra, des del mateix 2003, els responsables de la Generalitat han presentat fins a 3 propostes diferents: cobriment, construcció d'una façana i depressió de l'autopista en cobriment. Les 2 primeres propostes van estar rebutjades tant per la comissió com pel veïnat. Quan a la darrera proposta, presentada per la conselleria l'any 2008, en un primer moment va ser ben vista per la comissió, sobretot pel que feia a la solució proposada per la banda del carrer de Sant Sebastià. Pel que fa a l'altra banda del pont de Vianants, la pròpia comissió va fer diverses aportacions i suggeriments per a millorar-la.
Senyor alcalde, semblava que arribàvem a un acord. Per què no va arribar la solució?
Pues no va arribar una solució perquè aquelles persones que en un començament van dir i van venir a la, amb la comissió a parlar amb el secretari de Mobilitat i el director general de Carreteres, aquella solució que vam proposar nosaltres perquè la Generalitat l'explorés i la treballés, que després de fer una sèrie de reunions en la qual ens anaven informant com van els treballs, nosaltres vam incorporar suggeriments, vam incorporar propostes, pues al final, quan la proposta estava feta i després de més d'un any de treball, quan els tècnics i els polítics de la Generalitat van venir a presentar aquest projecte a la sala de plens, pues aquells grups que van dir que estaven d'acord es van desdir i van dir que aquesta proposta era un nyap i, per tant, la seva opció era tornar al començament de fa 7 o 8 anys, que era o fem el soterrament o nosaltres no estarem d'acord. En aquell moment, lògicament, va haver una situació paradoxal per part de tots, per part de la Generalitat, per part dels grups del govern. El que ha parlat ha estat el president de la comissió, el senyor Peñarando, i a partir d'aquest moment nosaltres ja vam veure que a darrere d'aquesta possibilitat de trobar una solució als veïns hi havia altres components, ja no sé si polítics o d'altres interessos, que ens feia pensar de que no anàvem bé. Si després d'aquests temps encara estàvem al començament del soterrament o res, i aleshores el que vam fer des del govern és assumir, perquè això ens correspon a nosaltres, aquesta responsabilitat, anar al ple, i vam anar al ple, vam aprovar una moció en la qual vam acordar que serà el govern i els grups del govern els que d'alguna manera parlarà amb la Generalitat, farà el seguiment d'aquest projecte i per tal de que el més aviat possible tinguem una solució. Creiem que aquesta solució que ens planteja la Generalitat soluciona en gran mesura el problema. Tenim la possibilitat d'anar incorporant encara elements que millorin aquesta proposta que ens ha fet la Generalitat, que, repeteixo, des de la passarel·la cap amunt, cap al carrer Sant Sebastià, ja estem tots d'acord perquè és una bona proposta, i la part que fa referència al punt crític, que són els edificis on passa l'autopista més a prop, hi ha unes propostes de semisoterrament de l'autopista que jo crec que pot solucionar definitivament aquest problema. Així els hi presentarem als veïns, així ens ocuparem de que la Generalitat destini els recursos necessaris per fer aquest projecte, que són molts, i no perdem aquesta oportunitat, perquè tenim la impressió de que si aquesta oportunitat la tornem a perdre, trigarem molts anys a tornar a parlar d'això i a solucionar aquest problema.
Parlem d'altres obres que han començat aquest any i que tindran continuïtat durant l'any 2010, com són les obres de la remodelació de la plaça d'en Clos i les del carrer de Padró, unes actuacions que tampoc han estat exemptes de polèmiques, de comentaris. Quin ha estat el fons?
Bé, primer dir que aquest any hem fet una obra molt important, estratègicament important, que ha tingut un resultat magnífic, i que no hem tingut cap problema amb el veïnatge, i així ho vam reconèixer públicament, que ha estat la remodelació del carrer Pizarro. Uh-huh. El carrer Pizarro jo crec que va marcar un abans i un després en la que és la reurbanització de carrers d'aquest poble. Vam transformar un carrer sorollós, complicat, amb voreres petites, amb molts elements que dificultaven el passeig dels peatons, dels vianants, en un carrer fet justament pels peatons, amb la qual cosa hem transformat radicalment un carrer que és un carrer eix important, que els veïns estan molt contents i que els comerços d'aquesta zona també estan molt contents. Amb aquesta filosofia, nosaltres l'any passat, quan vam aprovar el pressupost, ja teníem dos projectes en marxa, que són projectes que estan inclosos dintre del nostre programa d'actuació municipal, del grup de govern, i que consisteix en anar modificant, millorant i reformant les zones del nostre nucli antic. Ja vam començar amb el Mercat, el carrer del Sol, el carrer Nou, vam demanar un projecte justament per acabar d'arreglar el carrer Nou, el carrer del Sol, a través dels fons FEDER, i hi ha un projecte emblemàtic, que és reformar el carrer Padró. El carrer Padró és un carrer principal, és un carrer també d'accés important, és un carrer molt comercial i que necessitava, i això ho veia tothom, necessitava una transformació. Nosaltres des de fa 2 o 3 anys venim treballant en aquest projecte i va arribar el moment que havien de començar aquestes obres. Lògicament, tots, i jo crec que tots, podem dir tots, som una miqueta conservadors i ens fa por quan hi ha obres perquè no sabem fins a on poden arribar les molèsties i en què ens poden afectar, sobretot a nivell dels comerciants, no? I el que vam fer va ser parlar amb ells, parlar amb tots. Es van reunir al centre cultural amb tots els comerciants de la carrer, amb l'empresa, amb adjudicatària de les obres, amb la direcció tècnica i la direcció de les obres, i els hi vam explicar en què consisteix aquestes obres, el temps que duraran les obres, les molèsties que tindran i els beneficis que també tindran després, tenint en compte que és un projecte que ve finançat al 100% per una entitat metropolitana, per la qual cosa l'Ajuntament no és un pressupost que hagi d'afrontar, i per tant és una obra que no es repercutirà a través de contribucions especials. I bueno, jo no puc dir que van quedar contents, però sí que lògicament van agrair tota aquesta informació. Crec que s'està fent l'obra molt bé, crec que l'empresa s'està ajustant a tots els requeriments que nosaltres vam fer, tenint en compte que tenim una campanya de Nadal aquí sobre i que el que menys volem nosaltres, lògicament, és destorbar aquesta campanya de cara als comerciants, però tot i així és evident que això genera problemes. L'empresa té un pla d'execució d'obres que ja va acurtar 3 mesos en relació al que estava previst, i tot allò que puguem fer per mitigar les conseqüències d'aquesta obra, i sobretot en aquesta campanya de Nadal, saben els comerciants que l'Ajuntament que poden comptar amb l'Ajuntament per fer campanyes per ajudar-los a passar aquesta campanya. I en relació a la plaça Clos, jo crec que va haver-hi alguns malentesos, Aquí sí que segurament haurem d'assumir per part de l'Ajuntament algun dèficit en la informació, perquè ens pensaven que la informació arribaria bé. Nosaltres vam fer un escrit individualitzat als veïns, i potser abans de fer aquest escrit els haurien d'haver informat què consistia aquestes reformes. També és un projecte que es fa a través de l'àrea metropolitana, per tant no és un projecte que hagi fet l'Ajuntament, però lògicament ha estat l'Ajuntament qui va posar sobre la taula quins serien els eixos d'arreglar. I els eixos són molt senzills, és a dir, nosaltres volem convertir una plaça en la qual era un aparcament d'asfalt, volem convertir en una plaça en la qual la gent pugui estar, que sigui agradable i que sigui un espai d'estada. Aquest és el nostre objectiu. Així també els hi vam explicar als veïns. Hem fet algunes millores i algunes reformes perquè els propis veïns ens les van proposar, i eren reformes i millores que no distorsionaven l'esperit del projecte, i sense cap problema es van tenir en compte, i jo crec que el projecte ara està millorat, i bueno, dintre de les molèsties que representa una obra com aquesta, jo estic totalment convençut que quan estigui el projecte acabat els veïns tothom estarà content, però els veïns que viuen allà estaran encara més contents.
Esperem no deixar-nos cap, però parlem del darrer gran projecte de 2009, que ha estat la llei de barris a Can Mas. Quines millores s'han fet i com continuarà canviant aquest barri de Ripollet?
Aquest barri continuarà durant 2 anys més canviant, perquè l'Ajuntament està assumint i està complint tot el programa i els compromisos que té subscrits amb la Generalitat. L'any que ve serà un any important d'inversió, i aquest any també ha estat un any important de transformació. Penseu que una part important d'aquest projecte és la part del projecte social. Hi ha el projecte urbanístic, és el que tots veiem, les pedres i tal, però hi ha un projecte social a darrere. I per tant hi ha moltes persones que estan treballant, hi ha moltes persones que estan formant, hi ha moltes persones que estan assessorant i ajudant. I això ho podem veure qualsevol persona que tingui una estoneta i s'apropi al nou local que tenim allà a la illa interior del Parc Rizal. Veure aquest local ja demostra un interès important per part d'aquest Ajuntament de dinamitzar un espai i una zona que li feia falta. Estem dinamitzant el comerç, estem fent propostes amb les entitats del barri, estem fent propostes amb l'escola del barri, i aquest any hem inaugurat un edifici emblemàtic, perquè és un edifici emblemàtic pel que significa, que és el Centre Cívic de Can Mas, que és un centre cívic que, a part d'acollir totes les activitats de l'associació de veïns, és un espai d'encontre també dels veïns, és un espai també en el qual, a través del Patronat de Cultura, ja s'estan començant a fer activitats culturals amb un objectiu d'anar descentralitzant coses que es fan en el centre cultural, descentralitzant aquestes coses, cursos, xerrades, als centres civils de Ripollet. I aquest, concretament el de Can Mas, és un dels objectius, perquè tenim un equipament que permet ara, en aquests moments, pues, fer realitzar totes aquestes coses.
Parlava abans de les inversions de Can Mas. Parlem de les inversions de Ripollet. Es pot avançar ja alguna coseta del pressupost de l'any 2010?
Bueno, el pressupost de l'any 2010 puc avançar molta cosa perquè ja està enllestit, per passar-ho al ple i per poder-ho aprovar. He de dir que ha estat un pressupost molt complicat, segurament el pressupost més difícil que ha tingut Ripollet en els darrers anys. Segur que des de que jo sóc alcalde i sóc regidor és el pressupost més difícil. Penseu que l'Ajuntament té bastants menys ingressos deguts a que l'aportació de l'Estat que fa als ajuntaments, que és una aportació important i que està regulada en base a la recaptació que fa l'Estat dels impostos, lògicament aquest any ha baixat un 20%. Per què? Perquè com que l'Estat ha recaptat menys diners, doncs destina menys diners als ajuntaments. Heu de pensar que l'Ajuntament ha congelat les taxes i els impostos de cara a l'any que ve. Per tant, els ciutadans no pagaran més a l'any que ve. I heu de pensar que l'Ajuntament té una sèrie de serveis que no pot deixar de complir i té un personal en l'Ajuntament que ha de pagar cada mes. Per tant, si tenim menys ingressos, perquè a més els ingressos extraordinaris que podien ser les taxes de llicència d'obres, els impostos de construccions o inclús les pròpies plusvàlues quan es produeixen compravendes d'immobles, tot això s'ha reduït pràcticament al no res. Amb la qual cosa, si tenim tots aquests menys ingressos i a més tenim necessitats socials, que ja comentàvem abans, de que hi ha famílies que necessiten en aquests moments més ajudes, doncs no hi ha més remei que retallar, deixar doncs, programes sense fer, deixar serveis, reduir-los allà fins on podem reduir-los, sobretot la despesa ordinària, per tal de que aquestes partides les puguem incrementar, amb la qual cosa l'esforç és doble. I tot i així, bueno, nosaltres venim d'un pressupost molt sanejat i per tant això és un avantatge, el fet de que nosaltres puguem tancar aquest pressupost sense fer històries estranyes vol dir que tenim uns fonaments a nivell econòmic en l'Ajuntament de Ripollet molt sòlids que ens permet afrontar aquests moments de crisi molt important potser en millors condicions que altres ajuntaments. I després tenim les inversions, perquè el pressupost ordinari és el pressupost en el qual els ingressos ordinaris els destinem a pagar despeses ordinàries, a recollir escombraries, el llum, pues, la calefacció de les escoles, la neteja, tot això. Però després hi ha les inversions. Jo crec que políticament el que defineix un govern són les inversions. Tots els ajuntaments tenen funcionaris i tots els ajuntaments els hi paguen les nòmines. Tots els ajuntaments recullen escombraries, tots els ajuntaments fan neteja. Però el que en defineix, i potser el que ens diferencia políticament uns dels altres, són les inversions. I l'any que ve tornarem a tenir un any de molta inversió. Més de 6.300.000 euros tindrem d'inversió, tant l'inversió directa que fa l'Ajuntament, més la inversió que vindrà a través dels fons FEILS, més la inversió que tenim d'altres administracions, que també es farà a Ripollet. Són molts diners que ens permetran una altra vegada millorar molts els nostres carrers, els nostres equipaments i també, lògicament, en un moment de crisi és importantíssim perquè tot aquest diners generarà activitat econòmica i generarà llocs de treball.
Acabem aquest primer bloc parlant de clima polític, el que s'ha viscut aquest any 2009. Com el definiria vostè?
Home, jo fins fa un parell de setmanes o tres, bé. La veritat és que en aquest mandat la relació entre grups de govern i oposició jo crec que ha estat una relació, pues, podem dir, molt correcta. S'ha donat moltíssima informació per part del govern, l'oposició pues, ha fet la seva feina, com és el que toca, però sí que és veritat que fa un parell o tres de setmanes, d'alguna manera, aquest clima s'ha trencat. S'ha trencat perquè arrel de que va sortir als mitjans de comunicació tot el cas Pretòria i de l'Ajuntament de Santa Coloma i d'altres persones implicades, lògicament pues, ha estat un element en el qual ens ha posat a tots els ajuntaments d'aquest país en el disparadero, és a dir, estem tots observats, estem tots, bueno,
A mi no em sembla malament, eh? Quan es fa una gestió i es té la consciència de que tot el que es fa correctament i, per tant, no hi ha res a amagar i que l'esperit del govern municipal és la transparència total, doncs, escolta, cadascú que faci la seva feina. En aquest cas, l'oposició té una feina important, que és fiscalitzar tot allò que fa el govern, per això estan. El que no pot ser és que, aprofitant aquest sentiment ciutadà i tota aquesta qüestió que és tan sensible per moltes persones, pues jugar amb paraules, amb frases, amb mitges veritats i insinuar que el govern municipal ha tingut alguna relació amb aquestes empreses que estan implicades, sense mirar res, sense mirar expedients, sense demanar informació. I jo crec que això ha trencat una miqueta aquest clima que teníem fins ara, perquè això significa que han trencat les regles del joc. Aquí ha hagut alguna persona que veia que passaven els dies, que Ripollet no sortia vinculat amb aquest cas Pretòria ni amb cap cas de corrupció, i algú va decidir que això no podia ser i que s'havia de lligar l'Ajuntament de Ripollet amb la corrupció i amb el cas Pretòria. I bueno, van fer aquest titular. Jo crec que amb nocturnitat i alevosia ho vam fer d'aquesta manera i jo crec que el govern va reaccionar molt bé. El govern va reaccionar posant tota la documentació a disposició de l'oposició, que la mirin i fem aquest repte. És a dir, si han començat això amb aquestes insinuacions, que treballin, que revisin els expedients que ells consideren oportuns i que després diguin públicament el resultat. És a dir, si hi ha alguna anomalia, que ho diguin i que cadascú assumeixi la seva responsabilitat, i si tot és correcte, que també ho diguin. Perquè si no estaríem en inferioritat de condicions. Jo crec que això amb el temps també s'arreglarà. No és la primera crisi, entre cometes, no? que tenim amb l'oposició, però jo crec que ha estat de mal gust. Jo crec que ha estat de mal gust perquè les relacions entre nosaltres pues no hi ha cap problema en fer una trucada per telèfon, trucar al mòbil, demanar informació, vosaltres què sabeu d'això, com ho podem fer. Bueno, com sempre hem fet en moltes coses. I això s'ha fet per la porta de darrere perquè ells sabien perfectament de que el resultat era el que és, però tenien un interès i és aconseguir un titular en el qual sortís Ripollet al costat de la paraula Pretòria. I ho van aconseguir.
D'aquí uns moments continuarem parlant amb l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, en aquest programa especial de resum de l'any. Els deixem una petita pausa publicitària i tornem en uns minuts.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
Sintonitza Ripollet Ràdio, siguis on siguis. Escolta'ns des de qualsevol part del món. Ripollet Ràdio a internet. Entra a ripollet.cat i sintonitza.
Me sabe a Rocío.
Me sabe a Rocío.
Un programa de la Asociación Rociera Alegrías del Sur de Ripollet.
Con nosotros escucharás la mejor música y todas las noticias relacionadas con el mundo rociero.
Me sabe a Rocío.
Me sabe a Rocío.
Todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde y los sábados a la misma hora, en repetición.
Te esperamos, síguenos.
Me sabe a Rocío.
Me sabe a Rocío.
El mejor flamenco se escucha en Ripollet Radio, que como sabéis es el 91.3 de la FM. Arco de la Macarena es un programa de la Peña Flamenca de la Macarena de Ripollet, presentado por Curro Castaño. Te esperamos en Ripollet Radio los jueves de 6 a 7 de la tarde y en repetición los sábados de 5 a 6 de la tarde.
El sonido desde los 80 tiene un sitio cada lunes en la 91.3 de la FM. Desde las 6 a las 7 de la tarde viajaremos en el tiempo. Los éxitos más importantes en el gramófono. Te apuntas los lunes de 6 a 7 de la tarde. Soy Paco Soriano.
I ens atem la segona part d'aquest repàs de l'any amb la presència de l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, i ho fem parlant de nous serveis, com és el servei de mediació. Senyor alcalde, quin és l'objectiu?
Pues ja ho diu la paraula, és la mediació entre els conflictes ciutadans, que per desgràcia pues, cada vegada tenim més, que són conflictes que moltes vegades es poden resoldre amb la mediació d'un expert, una persona que tingui experiència en com posar dos pensaments o situacions diferents que puguin tenir dues persones o dos col·lectius, i arribar a un acord sense anar a la justícia, sense que vagi més enllà, diguem, d'això, de poder entendre'ns com a persones. És un projecte interessant que forma part del nostre pla de convivència i que ja portem un temps que està en marxa i que esperem que l'any que ve es pugui consolidar.
Parlem ara d'un altre servei important que s'ha posat en marxa el 2009 i ho fem, si li sembla, de la mà del regidor de serveis municipals, Antoni Francolí.
Una de les principals característiques que té és que permet la recollida per les dues bandes, o sigui, amb la qual no obliga que els contenedors només puguin estar a una banda del carrer. El buidat dels contenedors es fa per la part de sota, amb la qual cosa el no girar-se fa que sigui molt més net. És un sistema que només funciona amb el conductor, tot va automatitzat, amb la qual cosa no hi ha peons carregant i descarregant, i fa que els accidents laborals pràcticament siguin nuls.
Senyor alcalde, satisfet d'aquest sistema ICI?
Molt satisfets. Sí que és veritat que ha estat un canvi molt radical, que va haver-hi les dues primeres setmanes, que ens va costar una miqueta, i jo vull apel·lar al sentit comú de totes les persones que entenguin que fer un canvi de més de 600 contenidors és una cosa complicada, tenint en compte que s'han canviat bateries, que abans, quan sortíem a les escombraries, anàvem amb un contenidor que havia la matèria orgànica i el rebuig, que després el cartró, el vidre, havien d'anar a un altre lloc. La idea que nosaltres vam posar sobre la taula i que en la qual creiem que és un benefici és que les bateries estiguin totes juntes, és a dir, el veí quan vagi a treure les escombraries ho pugui treure tot sense haver de caminar a dos llocs, que les bateries estiguin a una distància aproximada no superior a 80 metres perquè si no ja genera problemes en algunes persones. I lògicament és un canvi radical, és un canvi radical i que, repeteixo, que al començament ens va produir una sèrie de disfuncions, com ha passat a tot arreu. Heu de pensar que nosaltres, abans de posar aquest sistema, hem anat a visitar altres llocs, sabent com funciona, els problemes de la posada en marxa. Barcelona mateix, que justament va coincidir que va posar en marxa el seu sistema el mateix dia que Ripollet, encara té problemes. És evident que és una gran ciutat i som molts més importants, no? Però és a dir, per molt que ho tinguis tot programat, sempre es produeixen problemes, perquè les persones, quan van a llançar la bossa d'escombraries, decideixen a quin lloc van. Quan surten al carrer, poden tirar a mà dreta, al contenidor a la dreta, o a mà esquerra. Fins que tot això no estigui regulat i sapiguem exactament quina és la capacitat que ha de tenir cada bateria, es poden produir el que va passar, que hi havia contenidors que estaven plens i altres que estaven buits. Tot això en aquests moments s'està regulant. Penseu que necessitem com a mínim 3 mesos per acabar de polir, però no hi ha dubte que és un sistema que afavorirà la recollida selectiva, que afavorirà la recollida de matèria orgànica, perquè ara tenim un contenidor separat i això és important i tots els experts diuen que és una de les millors maneres per fer aquest sistema, que ara farem una campanya a primers d'any, una campanya important en la qual donarem tota la informació que calgui per tal de que els nostres veïns i veïnes puguin utilitzar aquestes eines que posen al seu abast de la millor manera possible. I després de la campanya el que farem serà controlar. I això ja ho vull dir perquè, això ho sap tothom, que per desgràcia hi ha una minoria de persones que són incívics i que aquestes persones no poden posar en risc tot el sistema que està pensat perquè funcioni bé. I aquestes persones que no estan disposades a assumir aquesta manera de funcionar, que són, repeteixo, una minoria, que són d'incívics, aquests hauran de ser sancionats. I per tant, això suposarem que serà també un element important per donar un pas més en què tot el sistema funcioni. Així és com es fa a tot arreu i jo crec que al final a Ripollet, després de tota aquesta informació i de posar totes aquestes eines a l'abast dels nostres veïns, haurem de recórrer lògicament a l'última part d'aquest cicle, que és la sanció.
Un altre projecte que s'ha posat en marxa aquest any ha estat el d'aparcament amb control horari. Pensen que això finalment es consolidarà al municipi?
Jo crec que sí. No solament es consolidarà el municipi, sinó que en aquests moments estem observats per molts altres municipis. És una experiència novedosa, arriscada, però que nosaltres vam creure en ella i jo crec que està donant el seu fruit i l'objectiu final, que justament era facilitar l'aparcament a la Rambla, tothom pot comprovar que és molt més fàcil aparcar a la Rambla ara que abans. I a més ho fem de manera gratuïta, perquè ja va haver-hi algú que el primer que va dir és que tot això es feia perquè l'Ajuntament necessitava diners per recaptar diners. Doncs pues no. Nosaltres, si hi ha algú que pensa que és així, no importa, ho farem gratis. I per tant, es pot aparcar en una zona blava gratuïtament. Per tant, s'han de respectar aquestes normatives, aquests horaris, i el que no ho faci, torno a repetir-ho d'abans, el que no estigui en condicions de respectar aquestes normes, doncs serà sancionat. Però no és l'objectiu. Jo estaria content si després de 6 o 7 mesos que tothom tingui al cap com funciona aquest sistema, doncs no hi hagi cap sanció. Això vol dir que el sistema és perfecte, que hi ha rotació de vehicles, que no es posen sancions i que funciona. I jo crec que és una experiència que s'aplicarà en altres llocs, perquè jo crec que és una experiència molt interessant.
Si passem a l'àmbit cultural, aquest any 2009 s'ha iniciat un projecte de recerca històrica sobre el barri de Can Tiana Pombell en col·laboració amb l'Ajuntament de Cerdanyola. Per què en aquest barri?
Pues perquè és un barri que té una identitat pròpia, que és un barri diferent a la resta. Ripollet, si hi ha algun barri que és diferent al que és urbanísticament i sobretot amb la seva identitat, és el barri de Can Tiana Pombell. Per què? Pues perquè físicament és un barri que està a cavall entre Cerdanyola i Ripollet, que té uns elements de divisió física importants, com és el riu, que té altres elements de divisió, com és el tren, com és l'autopista, i per tant, bueno, pues és un barri que mereix una especial atenció, sobretot perquè els veïns d'allà se senten molt veïns del barri, i nosaltres els hem d'ajudar a recuperar la seva història, a recordar la seva història, i a partir d'aquestes feines que es puguin fer des de l'Ajuntament, conjuntament entre Cerdanyola i Ripollet, pues sigui un element també d'activitat cultural del barri, que té molta, que té molta. I nosaltres, a través de la Mancomunitat, el que estem treballant és posar un element important a disposició dels veïns, que és el que falta, que és un edifici suficientment ampli perquè pugui acollir tota aquesta activitat que genera el barri, que repeteixo que és molta i molt rica.
Si parlem d'educació, el 2009 s'ha inaugurat el nou edifici de primària de l'escola Els Pinatons. Volem saber si l'alcalde comparteix la següent opinió.
Equip de mestres, estem molt contents amb l'escola que per fi ja tenim. Ens ha costat molt més temps del previst, perquè inicialment havia d'estar lliurada el mes de febrer, i per diferents motius s'ha anat allargant, però realment disposarem d'uns espais per primària extraordinaris.
Satisfet?
Totalment. Comparteixo totalment l'opinió del director de l'escola, senyor Gràcia. Quan va venir el conseller Ernest Maragall a inaugurar el curs d'aquest any i a visitar aquesta obra que s'inaugurava, es posava en funcionament, jo vaig dir que era l'escola més moderna que en aquests moments hi havia a Catalunya. I això li va fer gràcia al conseller i ho va repetir després, i és que és veritat. És una escola, a mi m'agradaria que tots els nostres veïns i veïnes poguessin passar per aquella escola, veure quin és aquest equipament tècnicament adaptat a l'ensenyament, amb tecnologies que fa només 5 o 6 anys no podíem pensar que poguessin estar incorporades en unes escoles, amb els menjadors, les sales d'actes, el tema de la llum, fins i tot el tema de l'orientació de l'edifici perquè sigui més sostenible, perquè tingui menys despesa energètica. Aquestes coses que abans no tenien cap importància, i que jo crec que aquest edifici és un model justament d'edifici sostenible.
El 2009 també hem de parlar de noves entitats, com ARAC, el Club d'Escacs, Acció Fotogràfica Ripollet o fins i tot la Penya Espanyolista a nivell esportiu. Com definiria la vida associativa actual a Ripollet?
Home, moltes persones sempre m'han sentit més d'una vegada dir que aquest és el veritable patrimoni que té Ripollet. Nosaltres no podem anar amb edificis històrics de patrimoni històric competint amb altres pobles, perquè la realitat és la que és. Però jo sempre dic que a nivell d'associacionisme, a nivell de vitalitat de la nostra societat civil, som de primera divisió, i amb això sí que podem competir en qualsevol municipi. Això que vostè comentava d'aquestes noves entitats demostren justament això, que és una societat civil molt vitalista, que sempre hi ha persones que estan pensant, que sempre estan persones que tenen aquesta ambició, que volen engrescar-se en nous projectes, i que nosaltres, com a, des de l'Ajuntament, el que fem és el que hem de fer, és posar les condicions justament perquè això es pugui produir. Seria molt trist, diguem, que l'Ajuntament assumís coses que no li correspon, que l'Ajuntament ho volgués controlar tot, perquè això seria molt trist. En canvi, nosaltres a nivell polític, el que, tant a nivell esportiu com a nivell cultural, el que sempre diem és posar les condicions, que hi hagi bons equipaments, que hi hagi bon recolzament a nivell polític de totes aquestes experiències, que se sentin recolzats, que se sentin estimats, i fins aquí arribem. La seva tasca l'han de fer ells, amb tota llibertat, i les seves programacions i les seves activitats els hi correspon amb ells. Tot això el que fa és que tenim un teixit associatiu molt divers, molt ric, i que jo crec que en definitiva tot això repercuteix en els nostres veïns, perquè la festa major o altre tipus d'activitats totes estan fetes pensant en que totes aquestes entitats, cada una d'elles col·labora i posa el seu granet de sorra.
En relació a això que vostè està explicant, potser la més significativa s'ha posat aquest any en marxa és l'aula d'extensió universitària. Fins a quin punt considera necessari aquest servei, aquesta iniciativa a la nostra població?
Molt necessari. I si m'ho permet, aquest projecte el tinc un especial carinyo, perquè aquest projecte va néixer d'una experiència que jo vaig tenir personalment i que vaig compartir amb altres persones. I crec que és un pas qualitatiu importantíssim que hem fet a Ripollet. L'aula d'extensió universitària no és res més que és apropar la universitat, en aquest cas la Universitat Autònoma, a través de convenis, apropar-la al municipi, però sobretot amb un objectiu molt clar, i és que totes aquelles persones que en aquests moments estan jubilats, prejubilats, que per qualsevol motiu han deixat la seva activitat laboral, pues, i que tinguin temps i ganes, tinguin un espai al seu poble en el qual pues, cada dues setmanes puguin gaudir d'una conferència, d'una xerrada impartida per experts, per gent universitària, per gent que sap molt. I per tant, això és un pas qualitatiu i quantitatiu important, perquè hi ha persones que ja estan molt satisfetes amb totes les activitats que es fan al casal d'avis i que és respectable i que ha de continuar així, però hi ha altres persones que tenen altres inquietuds i que necessiten alguna cosa més. Nosaltres el que hem propiciat des de l'Ajuntament ha estat posar a l'abast de totes aquestes persones aquesta oferta que ha tingut un èxit increïble, increïble. És a dir, s'ha desbordat totes les previsions que s'havien fet des d'un començament. I això vol dir, i torno a repetir, que la gent de Ripollet és gent engrescadora, gent que li agrada participar, i que experiències com aquestes tenen un èxit molt, molt important. Per tant, jo crec que ha estat una iniciativa molt interessant, i aquí pues, el que he de felicitar és a totes les persones d'aquesta entitat que ho tiren endavant, que fan la programació, i que, bueno, d'alguna manera, pues, mantenen tota aquesta activitat molt viva, i que jo crec que això pues, tindrà una llarga vida, perquè és una experiència molt maca.
Aquesta formació es complementa també en gran mesura amb totes les activitats que realitza la Regidoria de Serveis Socials i que cada vegada s'allarguen més durant l'any. Això vol dir que la gent gran del nostre municipi és molt activa, no?
I tant, molt activa, i d'aquí ve un altre programa que és la gent activa. Clar que sí que és activa, i jo crec que nosaltres, com a govern municipal, estem molt compromesos amb aquesta gent activa, amb la nostra gent gran, perquè, primer perquè s'ho mereixen, segons perquè les persones grans d'ara no tenen absolutament res a veure amb les persones grans de fa 20 anys. I tot allò que sigui aportar benestar, aportar coneixements, sobretot aportar espais de convivència, és la nostra obligació, i amb aquesta il·lusió ho fem, i clar, i després ens trobem que tenim l'èxit que hem tingut també en tots aquests programes de la gent activa, que és gent que participa en un ventall d'activitats increïbles. I bueno, jo vaig tenir la sort la setmana passada que vaig compartir una visita a Barcelona amb ells, I bueno, jo crec que de les feines que té un alcalde, una de les feines que recompensa més justament és aquestes, no? Compartir amb els teus veïns moments com aquests tan, tan macos i que valoren tant. Jo crec que això també és molt important, perquè a vegades fem les coses i no li donem valor, i justament aquestes persones, tot allò que fem, ho valoren moltíssim, i jo crec que aquest és el reconeixement que els hi hem de tenir amb ells.
En aquest repàs de l'actualitat també podem destacar, volíem destacar, el canvi del rector de la parròquia de Sant Esteve aquest any. Quina és la relació que manté l'Ajuntament amb l'Església?
Pues molt bona. És una relació bé des de sempre. Jo personalment, com a alcalde, quan estàvem en Mora, pues teníem una relació molt estreta, a nivell personal també. I ens va fer pues assolir pues convenis, assolir pues projectes en comú. Després, quan es va jubilar, recordeu que justament a mossèn Mora el vam anomenar per part de l'Ajuntament fill adoptiu d'aquest poble. Això vol dir que és una persona que va deixar molta empenta en moltes generacions de ripolletens, i que a partir d'aquí pues va haver-hi un canvi de mossèn. Amb mossèn Jordana pues també hem mantingut una relació cordial sense cap problema, i ara que s'ha fet aquest canvi, bueno, pues he tingut l'oportunitat de conèixer el nou mossèn Antoni. M'ha causat molt bona impressió. Crec que és una persona oberta, crec que és una persona que s'integrarà molt aviat a Ripollet, pel que jo el coneixo i el veig, i a més ja hem parlat de projectes interessants que tenim en comú, perquè és veritat que la nostra església, que és l'edifici històric més important que tenim a Ripollet, és un edifici privat, pertany al bisbat, però sí que és un element de referència, potser el més important que tenim a nivell físic a Ripollet. Nosaltres, dintre del programa que fem del Centre d'Interpretació del Patrimoni, que fem rutes pel nucli antic, que a través d'aquestes visites intentem traslladar pues la nostra història, la més recent i la que no és tan recent, i evidentment l'església és un element fonamental per entendre la nostra història i per què es va constituir Ripollet allà on està, no? Aquestes visites es van deixar de fer perquè el campanar, a l'interior del campanar, està malament, i estem intentant arribar a un acord, un conveni amb l'Església, per tal de que nosaltres puguem fer aquestes visites i puguem entrar dintre i puguem programar aquestes visites, a canvi de que nosaltres, a través d'un projecte, puguem arranjar una miqueta el que és l'interior, sobretot perquè hi hagi les mesures de seguretat que en aquests casos es requereix perquè les persones puguin pujar a dalt. Quan estigui fet, pues ja ho farem saber, perquè bueno, és molt interessant pujar al campanar. Les vistes que hi ha allà són magnífiques de Ripollet, i a més pues altres qüestions com la il·luminació del campanar, que tenim una il·luminació obsoleta que es va fer fa molts anys, que ja no compleix cap normativa de contaminació lumínica, i que en aquests moments pues hi han altres elements que ens poden ajudar a que aquest element tan definitori com és el campanar pugui estar il·luminat, perquè la gent pugui gaudir d'ell, i per tant en aquestes coses estem intentant col·laborar amb l'Església pues com a qualsevol altra entitat que treballa amb gent del poble, que fa la seva feina, i ja està, i per tant col·laborant en les millors condicions possibles.
Arribem al final d'aquest programa especial, no abans sense preguntar-li quins són els propòsits que s'ha fet el senyor alcalde per l'any 2010.
Home, els propòsits, més que propòsits, seria desitjos també, no?
I això també li volia preguntar.
Clar. Bueno, pues els propòsits és continuar treballant, dedicant el nostre temps a que tot funcioni, a que l'Ajuntament pues pugui donar els serveis que els nostres veïns esperen de la nostra administració local, que la gent que pugui o hagi de fer servir aquests serveis pues els valori, i que bueno, el puguem solucionar la major part dels problemes que la gent i els nostres veïns es puguin traslladar. I a nivell de desitjos, pues la veritat és que espero que aquest any sigui un any millor, encara que sigui una miqueta millor que aquest any que s'acaba, que ha estat un any dur, i jo sóc optimista i estic confiat en que l'any que ve les coses les començarem a veure d'una altra manera, i només espero pues, que tota aquella gent que per algun motiu ho ha passat o està passant malament, pues, de cara a l'any que ve pues, puguin solucionar els seus problemes.
Los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya...
I ens acomiadem amb un tema musical que jo crec que tothom coneix sota el títol Un Año Más, de Mecano, un grup que a més sabem que li agrada personalment a l'alcalde.
Sí, sí.
A qui desitgem bon Nadal i una bona entrada d'any.
Bon Nadal a tots vosaltres, que tingueu una molt bona feina i que l'any 2010 sigui un bon any per tothom.
Moltes gràcies per la seva presència.
A vosaltres.
I als nostres oients, gràcies per la seva atenció, bones festes i feliç any 2010.
5 minutos antes de la cuenta atrás.
De alfombra está.